Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8:32, 15:32 a la remissió. Tenim amb nosaltres en Andreu Ferrer per al comentari d'actualitat. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Estic bé, acalorat, de bon matí, però bé.
Has vist aquesta calima que hi ha a l'aire?
Sí, l'he vista i l'he viscuda.
L'has viscuda també,
sí,
no?
Sí, sí. Quan m'he aixecat, que eren les 7 escasses, ja he afinat una basca, una aixafogó increïble.
Tot i això, aquest estiu tampoc ha estat, no sé si és una percepció distorsionada de la realitat, però per jo no ha estat un estiu especialment calorós. No sé què n'opines tu.
Per mi sí que ha estat calorós, perquè et diré que en juny van fer uns dies molt calorosos i a partir d'aquí ja no et sembla que tornis a millorar massa, sinó que segueixes un poc amb aquella inèrcia.
És una qüestió d'expectatives, no?
I en agost han fet uns dies molt pesats, realment.
Ja.
No?
Doncs sí, a veure, de què vols parlar avui?
A veure, com et comentava, estic bastant eixut d'idees, no tinc massa coses. Em sembla que avui és el dia que fa 4 que venc.
Sí.
Hem parlat de tot un poc.
Sí.
També, si un està tan eixut d'idees, igual no tornarà a convidar, ja en parlarem.
Clar que sí que tornarem a convidar.
Vam començar parlant de camins i de temes mediambientals, i en l'un dels camins semblava que sí que es havia encetat un bon meló, hi va haver comentaris per tots els gustos, van dir, bueno, coses que evidentment jo no comparteix, perquè hi va haver comentaris que deien que el que haurien de fer la gent de Formentera hauria de ser cedir un metro per cada costat perquè els camins fossin més transitables. Jo penso que això, pues, per això és millor que ens busquem cases a la Moraleja, o una zona així. Altres que deien que, clar, que si els camions no són grossos, no poden passar pels camins, que això encareix els preus, pues sí, evidentment, això els encareix. Però bé, hem de ser conscients de que estem a Formentera, vull dir, per tenir preus més econòmics també ens podríem plantejar, en lloc de portar serena de fora per fer formigó, com fèiem avui en dia, pues, seguir anant a la platja com fèiem a un temps.
Ja.
Igual ja no m'ho quedaria d'anar a les platges, però bueno, també ens ho podríem plantejar. Posats a plantejar, aquí es pot plantejar tot, val? Un dia parlàrem de la mà, de la quantitat de barcos que es veuen, que per jo realment és una exageració, veure l'estany d'espeix com s'ha posat aquest estiu, com està un reportatge que vaig veure vostre de Ràdio Illa que va anar a l'Espalmador, que parlem d'un parc natural on hi ha barques de tots els tamanys i de tots els tipus que estan a 25 metres de la platja. Realment, per jo, de parc natural, vol dir que aquest parc m'ho serveix per fer-ne publicitat i per parlar-ne, però que realment el cuida molt poc. I la setmana passada, una vegada més, un iot que s'incendia. I d'aquí surt, i d'això sí que no n'hem parlat cap dia, i d'aquí surt que a Formentera, o sigui que hi havia hagut unes barques de línia que l'havien remolcat i que no sé què, i que l'havien apagat el foc i que l'havien remolcat fora perquè s'enfonsàs definitivament. I d'aquí surt que tenim una barca de salvament marítim a la Sabina, però que està inoperativa des de fa setmanes.
Això ho va treure també a la tertúlia en Joan Torres.
Sí, jo vaig veure un comentari d'en Joan Torres a Facebook, em sembla, val? I em sembla certat. Vull dir, em pareix un autèntic desbarat que tinguem que això estiga passant a hores d'ara. Inclús van sortir comentaris de que per lo vist hi havia una altra barca que estava assignada a Formentera però que estava a Sant Antoni perquè a Formentera hi havia problemes d'atrac.
Sí.
Em pareix un atrac, i valga la redundància, em pareix un atrac cap a Formentera, que te'n vagis a la Sabina, que hi hagi la quantitat d'embarcacions esportives que hi ha, pagant, i que no sapiguem tenir, que no puguem tenir un lloc per una barca de salvament. Em pareix un autèntic desbarat. I després tenim les administracions que es van donant la culpa unes a les altres, amb un clima de crispació a nivell nacional, que és una cosa que per jo és una vergonya. Bueno, en fi.
De fet, amb tot el que està passant, veiem com s'està, i no crec que sigui d'un costat o de l'altre, sinó en general s'utilitza qualsevol tipus de catàstrofe, desastre o tragèdia per poder, diguem, utilitzar-lo políticament i augmentar, no?, aquest...
Jo voldria que els nostres representants polítics, i em refereix bàsicament a l'ambient que destilen els de Madrid, però ojalà m'escoltin els de Formentera i els hi comentin, perquè la democràcia hauria de començar per aquí, precisament, perquè el que milita un partit i veu un problema el sàpiga transmetre i es discuteixi, no perquè s'imposin les idees que venen des de dalt. L'ambient que transmeten aquests partits no dona cap tipus de confiança ni cap tipus d'alegria en els electors normals i corrents, com pugui ser jo, a l'hora d'anar a votar. Jo sempre dic que fa molts anys que, desgraciadament, no vaig votar amb alegria. No vaig votar a una opció política realment il·lusionat, sinó que sempre vaig votar en aquell que dic, bé, aquest pens que serà el menys dolent. I això és molt dolent.
Sí.
Jo voldria que aquesta gent que estan a Madrid, que viuen de la política, en moltes ocasions, però jo massa temps, perquè la política no s'hauria de fer professionalitzada com és avui en dia, hauria de ser una opció de servei cap a la ciutadania, per tant, hauria de ser limitada en els temps. Aquest ambient de crispació i d'insults que es manegen entre ells, això a nivell de carrer no és així. Això vol dir que, si es vol, es pot parlar com a persones educades, i quan tenim un problema a Balears, agafar el camí i anar a Madrid i que el ministre de torn a Madrid m'ho escolti. Però veig que això no es fa.
Ja.
El que es fa són rodes de premsa, comunicats i moltes paraules malsonants. I això, lamentablement, és molt trist. És molt trist i alimenta opcions que no són molt desitjables, que diguem, de populismes i d'històries d'aquestes que... Avui no entrarem, però que Déu-n'hi-do.
Tu creus que aquesta actitud, que ja és una animadversió real, o una mica de, igual, escenificació? Perquè després veiem que realment aquests polítics, molts cops, parlo dels polítics de Madrid, aquí és obvi que és així, però després realment no es duen tan malament. De fet, es saluden amb cordialitat. Segurament els passadissos o els... esdeveniments on estan totes les forces, no hi ha tant odi mutu, saps? No sé si és una mica també de paripé, de vegades.
A veure, és molt paripé, és molt voler-nos fer veure en altres que ells tenen la veritat absoluta, cosa que no és cert. Ningú mai té la veritat absoluta. I sí, després jo els veig que parlen entre ells, però d'alguna manera es mal està fet, perquè això no tothom ho veu, ni tothom ho sap, ni tothom ho valora.
Clar, clar, òbviament, sembla que s'odien.
Jo aquest dia que surti un senyor i diga que és la directora general de Protecció Civil, m'importa un rava de quins partits siguen uns i altres, val? Però que diga que la directora general a nivell d'Espanya, de Protecció Civil, és una piròmana. Em sembla una paraula molt gruixuda. Vull dir, un piròman és una figura delictiva.
Totalment.
I jo penso que aquesta persona igual es pot haver equivocat. No sé exactament per què li va dir en aquell moment. Aquesta persona es pot haver equivocat. Però se li poden dir les coses d'una altra manera.
Totalment. I a més...
No amb un insult.
La cosa d'equivocar-te insultant en públic a una persona es pot arreglar fàcilment disculpant-se en públic amb la mateixa persona, no?
Naturalment. Però disculpes en veig poques.
Ja, no n'hi ha, poques. No n'hi ha.
És molt es fugir endavant.
Totalment, sí, sí.
És molt fugir endavant. Sí, jo... Sí, val, a lo millor el meu company de partit va estar un pèl equivocat, però sí que aquesta persona és tal cosa. I se li diu una altra cosa, i és que va d'encendre la metge. Moltes vegades. I és molt trist. Jo parlo amb gent de carrer i és trist.
A nivell internacional també es veu, no?, això, aquest discurs, diguem, una mica, no dic, no vull dir bèl·lic, però sí molt agressiu en general, no? Per exemple, podem veure el Donald Trump, que també té, o sigui, és una persona que quan s'expressa ho fa de forma molt primer, despectiva molts cops cap a altres representants d'altres països?
Normalment és despectiu cap als altres països i cap als seus interlocutors en general. O sigui, jo és una persona que no veig que li treguen mai una imatge de persona dialogant i de persona, diguem, simpàtica, sinó que sempre és menyspreant a la persona que té al costat.
Totalment. Sobre el clima polític de Formentera, què penses? Perquè realment no es viu tan així aquí, no? O tu penses que
sí? De moment no. Hem tingut èpoques més complicades.
Sí.
I actualment la veig més tranquil·les i penso que és com hauria de ser. Val? Una altra cosa és que no sé fins a quin punt no hi ha excessives crítiques d'uns cap als altres perquè l'acció de govern emprengui moltes coses o poques.
Clar, sí.
Això és un altre tema que hauria de ser per un altre dia perquè en aquest moment no estic com per valorar-ho exactament.
Sí,
ara, em sembla que aquesta legislatura serà una legislatura bastant fallada. Bastant fallada en el sentit de fer coses.
Bé, ja ho veurem. Igual encara queda temps, no? Quan és que s'acaba? Que falten 2 anys?
Queden 2 anys.
Doncs ja veurem. Ho
2 anys, però un temps abans ja no es poden adoptar segons quin tipus d'acord. Tal com va començar aquesta legislatura, que en el principi no ens enganyem els quants temps de fer projectes per tota una legislatura, perquè has de posar idees dels a taula, has d'encarregar projectes, s'han d'aprovar, s'han d'enviar moltes vegades fora, es va perdre un temps molt valuós en aquest aspecte.
Efectivament. De fet, mirant... Jo ja quasi com que se m'ha una mica... Com que se m'oblida una mica, saps? El que va passar. Després ho recordo i dic, ostres, és que la situació realment va ser molt complicada, eh? De bloqueig.
Afortunadament tenim molta memòria selectiva.
Sí, sí.
I tenim tendència a recordar lo bo. Lo qual segurament és positiu, perquè si sempre recordàssim lo dolent, viuríem amargats.
No, totalment. Bé, i sobre...
A veure, sobre l'actualitat, no he obert mai sa boca en aquest aspecte aquí, però hi ha un tema a nivell, no hi ha espanyol, sinó europeu, que per jo clama al cel, que és lo de Gaza.
No, terrible.
O sigui, que la Unió Europea no hagi sabut posar peu a banc i que internacionalment s'estiga permetent, que s'estiga massacrant en aquell poble com s'està fent, això realment és per fer-nos envergonyir a tots.
Sí.
I per dir-los en els nostres representants polítics, des del més petit en el més gros, i que facin circular la cadena, que si no li saben posar fi, que se'n vagin a casa seva.
De fet, bé, és que sembla que sí que saben, però no acaben de voler. Jo crec,
Això
és una opinió
això
personal.
Això és el més preocupant de tot.
Perquè, bé, entenc que hi ha com una... Bé, és una cosa que he comentat molt, també altres, que hem comentat molt altres anàlisis d'actualitat parlant d'aquest tema, hi ha com aquestes dinàmiques geopolítiques que s'arrosseguen des de fa molt de temps i que són molt complicades de trencar perquè hi ha interessos econòmics, hi ha interessos, doncs, entenc que també territorials, hi ha aliances, no?, cap a nosaltres contra els altres... En fi, entenc
a un
que és
món globalitzat com vivim hi ha molts d'interessos econòmics perquè els tentacles de l'economia arriben per tot i no sabem exactament fins on estan connectats. Però això d'aquí hauria de ser independent de que es puga permetre una carnisseria com s'està permetent allà.
No, jo...
Quan sembla, és que a mi em dona la impressió que tothom mira cap a un altre costat.
No, de fet, a només...
Excepte aquella pobra gent, que són els que ho estan patint.
Sí, i estan assassinant periodistes, metges, població civil, i l'altre dia llegia un comentari que deia, tipus, sembla que només defensem a Gaza, o a la població gazatí, quan parlem de persones civils. Sembla que ells... que si algú d'ells, diguem que agafa una arma per defendre el seu territori, diguem, o defendre la seva causa d'alguna forma, ja com que perd la, el dret, no, a ser defensat per la resta, perquè ara el que és més impactant és que estan morint molta gent, doncs molts de nens i molta gent que no té res a veure amb aquesta guerra, però, clar, també és veritat que quan tu estàs massacrant, diguem, una població i estàs també matant com famílies senceres, jo crec que ara mateix no hi haurà una persona a Gaza que no li hagi mort un familiar, després d'això ve una reacció, saps?
Estàs creant un ambient, perquè aquí hi haurà gent que dirà, escolta'm, jo he perdut tota la meva família, m'han arruïnat, jo no havia fet res mai a ningú. A partir d'aquí, jo estic disposat a fer el que sigui per eliminar només que siga un d'aquestos.
Totalment, és que crees ressentiment.
És a dir, per jo això és una pedrera...
Sí, sí, no s'acabarà mai.
Això per jo és una pedrera de terrorisme.
Sí, sí, efectivament, ho és. Ho és i... I bé, a veure les conseqüències, això sí, a veure si queda algú de Gaza, també t'ho dic, perquè estan fent una neteja ètnica, diguem, important, eh?
Sí.
I bé, no sé.
Totalment d'acord.
I és veritat que ens sentim des d'Europa una mica... jo crec que està causant això també una mica de crisi d'identitat, no? Perquè havíem com creat una civilització sobre uns suposats valors de drets humans, d'això, de civilització, d'il·lustració, de la persona i el dret a viure només per ser persona, i ara veiem que realment...
Que això no és tan així com pensàvem. Que en realitat tenim una Unió Europea que és una unió monetària, però en moltes altres coses no és unió, està ben desunida. I és una mica... es reflexa bastant el que dèiem de l'ambient polític a Madrid, per exemple, que sembla que hi ha dues forces que no es posen d'acord absolutament en res perquè tampoc s'hi volen posar.
I una determinada secció política espanyola que es resisteix també a reconèixer o a parlar d'aquest assumpte, o sigui, de dir obertament que el que està passant a Gaza és un genocidi,
sí,
o és un extermini, o sí, és molt reprobable, no només reprobable, sinó indignant i inadmissible.
I tens Alemanya, per exemple, que a partir del que va passar quan en temps d'en Hitler, pues que avui en dia no s'atreveixen a dir res. Jo penso que podrien dir, jo no som diplomàtic ni som una primera figura, bueno, no, la política no m'hi he dedicat mai, però se'ls podria dir, escolta'm, jo em sap molt de greu el que va passar, però vosaltres vos esteu comportant, com us comportarem nosaltres amb vosaltres?
Sí, sí, totalment. Totalment.
Jo crec que seria important dir-los, però...
Bé, al final és això, és una cosa que costa, perquè al final crec que Israel és com l'únic aliat occidental, diguem, que hi ha a la zona. Sempre hi ha hagut una aliança política i econòmica i, clar, ara està costant. El que també es pot fer és, a nivell individual, les persones poden prendre decisions en respecte a això, si compren o no compren productes d'empreses que financien...
Clar que sí.
Hi ha coses a fer, hi ha manifestacions a fer, jo crec que la gent sol dir, no? Les manifestacions no serveixen a res, però al final sí que s'ha demostrat que quan els polítics veuen un front comú sobre un tema, al final, com que ells volen que els hi votin, solen acabar posicionant-se d'alguna forma sobre aquell aspecte.
Sí. En aquest cas, desgraciadament, els hi costa massa.
Sí, està costant bastant, la veritat. Sí, sí. Sobre els incendis dels llots que parlàvem abans, canviant ara radicalment de tema, que et volia preguntar, per què creus que no arriben mai a apagar-se?
No sempre
els han de com de portar aigües exteriors, saps?
Jo penso que és perquè hi ha un tipus de material a bord d'aquestes embarcacions que segurament és molt inflamable i que segurament és molt mal de, és molt mal de pagar. Pensa que allà dins hi ha moltes reines d'aquestes, de polièsters i històries d'aquestes, que Déu sap. Però és una cosa que no la conec. Això és una bona qüestió per en Joan Torres, que és col·laborador d'aquesta casa.
De fet, crec que ho va comentar, que és precisament alguna cosa pareguda en això, però no sé, em sembla estrany com que s'incendien amb tanta facilitat que cada any, saps, hi ha un incendi a una barca, que a una casa no passa això.
No, però segurament, a veure, un barco viu un dins un ambient que és molt diferent a una casa, vull dir, hi ha molt de salitre, hi ha molta d'aigua, per tant, hi ha moltes més possibilitats de que les coses metàl·liques es robeïn, no tot és ser inoxidable, hi ha moltes connexions elèctriques, avui en dia, vulguem o no, i, clar, amb una connexió elèctrica d'aquestes, amb una mica de robeï, un cortocircuit es fa ràpidament.
Doncs sí, això és veritat.
I és manteniment, que anem a saber si el manteniment és adequat o no.
Bé, a veure, solen ser també llots de superluxe, esperem que sí, no? Confiem en que almenys...
Bé, sí, però n'hi ha de tots, vull dir, aquest darrer que es va cremar tampoc no era res de l'altre món.
Era un veler, de fet,
era un veler, tampoc no...
Ja. A veure, Andreu...
Anem a saber si era de propietat, si era de lloguer, Déu sap.
No sé si avui ens portes també, com ja és habitual, alguna cosa, algun fragment de...
Sí.
Vinga, doncs sí. Anem-hi.
Sí, perquè se mos està fent tard.
Sí, sol passar.
Avui he portat d'una publicació de don Joan Marí de l'any 1994, que es diu Formentera, Documentació i Paisatges, que per qui no la conegui... diu, el tenia per aquí, diu que el motiu d'aquest treball, vol dir d'aquest llibre, és partint de la documentació més antiga i estirar-la fins als nostres dies. És a dir, repassa pues, el que eren pous comunals, el que eren els jups, el que eren parets, el que eren partions, el que eren... És un llibre que té moltes fotos. I despròleg d'aquest llibre... volia llegir dos paràgrafs. El primer comença dient: Formentera, documentació i paisatges no respon evidentment a l'illa que avui tothom veu i frueix, com si mai no n'hagués existit una altra, quasi sempre ignorada, de la qual fins i tot es pot pensar que seria millor oblidar-la perquè fou una experiència llarga i massa difícil. La comunitat humana dels nostres dies, residents i visitants de Formentera, coneix i cerca per damunt de tot el sol i les platges de l'estiu, les belles vistes panoràmiques, el benestar del segle del confort, les diversions de tota casta. Recordar, però, que el poble actual de Formentera té unes arrels profundes amb les quals es pogués sentar definitivament dels primers anys del segle XVIII ençà. És una idea que no mou ni ha mogut mai l'interès comú, ni mai el mourà, segurament. Tot i així, ningú no pot dubtar que els eivissencs repobladors de Formentera, per arrelar a l'illa, s'hagueren d'enfrontar a les greus dificultats d'unes terres emboscades per construir-hi cases o casetes on viure, treure'n el bosc i després poder-les conrear a fi de trobar-hi, amb molta de suor, el pa de cada dia. Plantaren arbres, posaren fites, feren parets i tanques per assenyalar bé els confins de cada establiment. Es varen servir de les abeurades, els pous i els aljubs que trobaren i n'obriren de nous. Necessitaren camins, pescaren a la mà i els estanys, aprofitaren la sal. Més breument, la Formentera dels documents és aquella que existí, de la qual tenim encara nombroses restes i damunt la qual pogués establir-se la Formentera d'avui.
Déu-n'hi-do, sembla... No sé si és que el seu relat ha arribat fins als nostres dies, o sigui, si al final la mentalitat o la idea que tenim de l'illa és una mica una herència, no?, d'aquestes persones que van dedicar-se a escriure el llibre sobre Formentera i a analitzar-la i a transmetre aquest coneixement, o si era un visionari. Tu què penses?
Penso que no era un visionari. Penso que era una persona bastant realista.
Sí.
Però, clar, li va tocar viure un temps on ja, veia, ja hi havia un canvi que ell veia que era imparable i que, vulguem o no, no li agradava massa.
D'acord.
Li agradava, com a molts, fins a un cert punt. Però arriba un moment que això et fuig de ses mans.
Jo era molt petita, el 1994, però no sé si en aquella època ja hi havia la sensació de que igual aquest èxit turístic podria comportar també com els problemes que ara estem veient d'una forma, diguem, una mica més nítida. Hi havia aquesta sensació
en general? El 1994 sabíem que teníem algun problema, però no veiem, jo com a mínim, no veia clar, no veia que arribàssim en els punts que hem arribat.
O sigui, no era...
Jo penso que d'alguna manera mos hi hem trobat sense adonar-nos.
Sí, més recentment, pot ser.
Sí.
No sé. Jo és que sí que ja fa anys que sento parlar d'això i, clar, no sé com es vivia al principi, quan, diguem que el 94 no va ser el principi, però era una època que estava bastant... doncs era bastant, diguem, nou. O sigui, estava molt acceptat. Això era com la idea del progrés, no? Estàvem allà a tope, no?
Estan parlant de fa 31 anys.
Ja, yeah. Sembla...
Sembla que era ahir, però no.
No era ahir. Doncs, Andreu, moltíssimes gràcies, com sempre, pel comentari d'actualitat d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
I
molt bé.
I fins una altra. Apa, adéu.